al vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 2:15 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu els serveis.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. La sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Comencem una nova setmana, de moment sense pluja. Sabrem si ha de continuar així o no amb en Marc Rodero a la recta final d'aquest informatiu. Un informatiu que fan possible d'una banda la marca marca de les vies de so i és present amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, la meteorològica, com dèiem, en Marc Rodero, i és present la redacció al complet del Vendrell Comunicació davant dels micròfons i és qui us parla amb molt de gust en nom de tots ells, Víctor Valencia. Per endavant en resten 30 minuts que, com sempre, destinem a parlar d'aquelles coses que són actualitat al Vendrell i també al Baix Penedès i que resumim amb el nostre sumari de titulars.
Sumari de titulars.
Novament Renfe protagonista en aquest informatiu perquè la plaça de l'estació de Segur de Calafell ha estat aquest dissabte un dels escenaris de les protestes per exigir millores al transport ferroviari. D'aquest fet en parlem avui, només obrir l'informatiu. També haurem de parlar d'altres qüestions relacionades amb les reaccions sobre les incidències de Renfe i reaccions polítiques. També ens haurem de fer ressò en aquest cas de l'Hermandat de les Penes que ha organitzat la seva tradicional gala solidària enguany novament a favor de la Creu Roja, una jornada celebrada dissabte a l'Auditori del Tívoli. Servirà aquest informatiu també per parlar de l'obra d'Àngel Guimarà, que es desenvolupa en indrets i paisatges identificables al Vendrell i a Sant Vicenç de Calders, és per exemple el Molí del Sebastià, i en parlem avui en aquest informatiu, així com del Dia de la Poesia. L'Associació com a Ruga Literària va celebrar divendres el Dia de la Poesia. Tindrem temps de parlar també d'altres qüestions com de l'any nou Bahai i alhora també d'un matrimoni de Boston, tot plegat combinat amb la crònica de l'esport i també la del temps. Una setmana més, una jornada més, l'informatiu s'obre parlant de Renfe i Adif, perquè la plaça de l'estació de Segur de Calafell ha estat aquest dissabte un dels escenaris de les protestes per exigir millores al transport ferroviari. Convocada per la plataforma Dignitat a les Vies, a la concentració s'ha demanat canvis urgents en la gestió del servei, que està causant greus perjudicis als usuaris de la comarca des de fa anys.
Dissabte al migdia, la plaça Lola Boronat de Segur de Calafell, davant de l'estació, s'omplia de manifestants per exigir solucions a les contínues incidències que afecten la xarxa ferroviària. Un problema que es dona especialment a la R2 Sud i a la R4, les dues línies que travessen la comarca i que pateixen endarreriments, cancel·lacions i manca de trens.
Hi ha obres que es podien fer amb pocs diners que no es fan, que estan tancades a un calaix. Aquestes obres millorarien el servei, com per exemple la quadruplicació del Prat al Castelldefels. Es podria reduir el temps i ficar més trens sense afectacions als usuaris, però aquesta obra no li interessa. Se'n va anar a tallar el túnel de Roda 5 mesos. Em sembla que les decisions que han fet d'aquestes obres no són les adequades.
També es proposen alternatives per assegurar la mobilitat dels passatgers mentre els trens no funcionin. Una d'elles passaria per l'ampliació dels serveis d'autobusos.
Aquí no podem estar 5 hores, com vam estar dilluns, sense servei de trens. No podem estar, que fiquin un autobús perquè la gent que va a treballar i torna pugui anar. És a dir, si no poden fer que el tren funcioni, que posin solucions a altres coses.
L'entitat va mostrar la seva frustració compartida per centenars de persones davant d'una situació que persisteix des de fa anys i que sembla no tenir solució a curt termini. Per aquest motiu, aquesta mobilització es considera un primer pas per exigir a les administracions que posin fi a la ineficiència del servei de Rodalies.
Per ara anirem al Parlament aquesta setmana, veurem què passa i si veiem que la cosa continua així, doncs continuarem fent coses. És a dir, aquí això és el primer dia, avui comencem a treballar.
La concentració finalitzava amb un intent de tallar les vies per part d'un grup de manifestants descontents, que va quedar frustrat per les autoritats locals. Malgrat això, diversos trens van quedar aturats a l'estació de Cunit davant del temor que hi poguessin haver persones a les vies. El servei, finalment, es va poder restablir amb normalitat.
Bona part dels partits polítics amb representació al Parlament també han participat de la manifestació convocada a Segur de Calafell, amb la vista posada en el ple monogràfic convocat per aquest dimarts a la Cambra Catalana. Les formacions han coincidit, tot i que amb matisos, en la necessitat de revertir la manca d'inversió en la xarxa de Rodalies i, sobretot, dotar els usuaris d'una alternativa fiable i de qualitat quan s'executin obres de millora i manteniment. La paciència dels usuaris, afirmen, ja ha arribat al límit.
Més diners i més autobusos que connectin la comarca entre si i amb les principals àrees metropolitanes del país. Des de la capital del Baix Penedès, la millora de Rodalies és imperiosa.
La Rodalies és un servei públic importantíssim i transcendental per al dia a dia de les persones, tant per als que van a la feina com per als que van a estudiar, i per tant exigim, mentre que s'estan fent les obres de millora, doncs mesures alternatives, pal·liatives, per poder millorar el transport, entre elles el transport per carretera, perquè és l'alternativa també que reivindiquem des del Partit Socialista.
Y recordarle al señor Kenneth Martínez, alcalde de Vendrell, el compromiso que firmamos de presupuestos de que pondría y iría a batallar en la Generalitat un autobús derecho a Barcelona, directo a Barcelona. Hay muchísima gente, el 60-70% de los ciudadanos y ciudadanas del Vendrell trabaja en Barcelona, necesitan que su alcalde vaya a la Generalitat y batalle y luche por ellos y por ese autobús directo. Somos la única capital de comarca que no lo tiene.
Unes reclamacions on també hi coincideix bona part de l'arc parlamentari de Catalunya, juntament amb una major inversió i un traspàs del servei de Rodalies sense boicots.
El que volem demanar és fins quan, és a dir, coneixem i sabem que hi ha obres, que aquestes obres són necessàries, però fins quan? Necessitem un horitzó clar, necessitem informació, necessitem que hi hagi més coordinació entre Renfe i Adif. Ara mateix aquesta coordinació no existeix i, per tant, Renfe no pot tenir accés a la informació d'Adif respecte dels talls i, per tant, el servei no es dona amb les condicions que seria necessari.
Nosaltres no diem que no s'hagin de fer inversions i no s'hagin de fer obres, però si s'han de fer obres, que hi hagi una alternativa. Per exemple, el bus express que es demana, no?, des de Segur, Cunit i fins a Barcelona. Doncs si el tren no ha de funcionar, posem una alternativa segura i via i fiable perquè l'usuari pugui utilitzar, no?, i arribar al seu lloc de transport.
El que necessitem és una via de trens de Rodalies i de mitja distància que funcioni, però a més llavors que reforcem amb autobusos tot aquell tema de mobilitat intracomarcal o dins del nostre territori per poder anar, per exemple, des d'aquí a l'Hospital del Vendrell un diumenge a la tarda, cosa que no podem fer.
El Parlament de Catalunya celebra aquest dimarts un ple monogràfic sobre les incidències a la xarxa ferroviària, on tots els grups presentaran les seves propostes de millora d'un servei fonamental en la vida de milers de persones. I continuem endavant encara amb d'altres qüestions, perquè un any més i ja en van nou. L'Hermandat de les Penes ha organitzat la seva tradicional gala solidària enguany novament a favor de la Creu Roja. La jornada celebrada aquest dissabte al vespre a l'Auditori del Tívoli ha servit per lliurar el guardó Confrare de l'Any a Anna Páez i Rafael Jiménez, membres actius de l'associació. A més, durant la celebració de l'acte també s'han presentat les noves imatges de l'entitat i l'agrupació musical, així com el cartell de la processó de diumenge de Rams.
Les notes de la marxa Consuelo, interpretada per l'agrupació musical, ressonaven a l'auditori del Tívoli, tot donant la benvinguda als assistents de la novena gala solidària de l'Hermandat, enguany a favor de la Creu Roja. Un ambient de recolliment, tot i l'espectacularitat de la posada en escena, que s'adeia intrínsecament a la finalitat essencial de la jornada.
Como bien saben, este acto lo hacemos con la finalidad de ayudar a los más necesitados en esta vida, que por desgracia no son pocos. La Hermandad, por lo tanto, vuelve a poner su granito de arena en esta causa. Y cumple de esta manera uno de sus fines, la caridad.
Un dels actes destacats ha estat la presentació del nou disseny de l'escut de l'Hermandat, que manté elements tradicionals i incorpora una imatge renovada. Així mateix, també s'ha donat a conèixer el redisseny de l'escut de l'agrupació musical, reflectint la connexió entre la música i la religiositat. Un dels moments més esperats ha estat la presentació del cartell de Diumenge de Rams d'enguany, obra de la fotògrafa Irene Fernández, ja alabat per les autoritats presents.
A lo largo de los 5 años en que llevo trabajando de fotógrafa, que pues lo que se me dice en el hobby, he hecho muchos encargos, pero no había hecho anteriormente un encargo como este. También es cierto que he vivido procesiones desde distintas perspectivas, pero tampoco había vivido desde detrás de un objetivo.
Felicidades, porque realmente es un cartel brillante, porque transmite al final emoción, ilusión. Y evidentemente en los ojos y en la cara de un niño, pues aún más. Por tanto, felicidades. Siempre hacéis realmente, siempre elegís carteles que transmiten, y este año también lo habéis logrado. Por tanto, felicidades.
Durant l'acte també s'ha lliurat el guardó al Mèrit Confrare 2025 a Anna Páez i Rafael Jiménez, en reconeixement a la seva tasca a l'Hermandat, així com els membres de l'agrupació musical Mario Mateo i Gabriel Barroso, pels seus 10 anys a la banda. Una jornada sentida i treballada fruit d'una intensa dedicació i moltes hores de feina.
També quiero dar las gracias a los miembros de mi cuta gobierno, a todos de ellos, porque a veces parece que aquí las cosas, mucha gente se piensa que las cosas se hacen solas, ¿sabes? Y que por ejemplo esto se monta solo, el domingo de Ramos aparecen las cosas por delante de papia. Y no es así, no es así.
La gala inclòs més marxes pròpies de la Setmana Santa, consolidant així l'esperit confrader tradicional de l'Hermandat. La processó serà, com sempre, el diumenge de Rams, 13 d'abril, pels carrers de la vila.
Parlar de l'obra d'Àngel Guimerà es desenvolupa en indrets i paisatges identificables al Vendrell i a Sant Vicenç de Calders. Aquesta afirmació es palesa al llibre que dissabte va presentar Josep Borrut, un treball dedicat al Molí del Sebastià, que va ser propietat de la família del dramaturg.
Els paisatges i els costums que apareixen en nombroses obres del dramaturg i poeta Àngel Guimerà són identificables a Sant Vicenç de Calders. Josep Borrut ha presentat aquest dissabte el seu treball sobre el Molí del Sebastià, que va ser propietat de la família Guimerà. Aquest tema està dedicat a la primera part del treball.
La primera, que era l'objectiu inicial del llibre, que era doncs, fer les relacions de Guimerà amb Sant Vicenç, que té relacions familiars amb el Vendrell, una rama de la seva part de la seva família doncs està embrancada en Sant Vicenç i amb el Vendrell. Era buscar una mica les relacions que tenia, el que passa que després es va anar allargant la cosa i hem anat trobant coses interessants i curioses que potser podien haver influït en l'obra seva, no? Aquestes vivències personals, tant al Vendrell com a Sant Vicenç. I una d'elles precisament és la propietat de la seva tieta, que era la seva cosina, l'Antònia Borrut Guimerà, que era la propietària d'aquest molí.
La segona part del llibre està dedicada als molins fariners, un tipus de construccions que durant segles van ser habituals i importants per a l'economia rural.
Ja que estàvem posats, doncs, bueno, he intentat veure una mica la història de l'edifici aquest, del molí, de tot el complex que és el corral, que això encara ens ha complicat més la vida, perquè s'ha allargat moltíssim, perquè ha costat molt trobar, perquè els molins fariners de vent, tot el que seria els països catalans era habitual en el seu paisatge fins al segle XVI, igual que ara podem anar a Alemanya i trobem molins, però aquí a Catalunya, València, Mallorca i Occitània era habitual. El que passa que a partir del segle XVI es van anar abandonant i pràcticament van quedar doncs, o restes o alguns es van reaprofitar com aquesta per fer un graner i per això s'ha anat conservant i per tant trobar documentació d'aquests molins és molt complicat, però bueno, amb l'ajuda de l'Arxiu Comarcal i doncs hem anat trobant i hem arribat fins al segle XIV.
La presentació del llibre s'ha fet aquest dissabte al peu del molí i també al Centre Cívic de Sant Vicenç de Calders, amb la participació de l'autor, de Neus Oliveres, experta en Guimerà, de Nativitat Castejón, directora de l'Arxiu Comarcal, de Joan Givert, que va llegir poemes de Guimerà, i de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
Parlem ara de poesia i de l'associació Comarruga Literària, que va celebrar aquest divendres el Dia de la Poesia. L'acte es va fer a la sala de lectura de Comarruga amb una dotzena de participants que van recitar els seus propis poemes.
La sala de lectura de Comarruga va acollir aquest divendres 21 de març l'acte del Dia de la Poesia organitzat per l'entitat Comarruga Literària. Durant la tarda es va celebrar un recital poètic en el qual van intervenir una dotzena de poeteses de l'associació, cadascuna recitant obres pròpies i amb acompanyament musical.
Sin levantar la vista de los papeles, prestó oído a las explicaciones del cabo. Me lo entregó el sargento comisario, mas según dicen, este paisano vago le robó unas botas a don Itero Vivas.
¿Unas botas? Ladrón barato. ¿Cómo te llamas?
Florencio Nieva, comisario.
Comarruga Literària és una entitat que aplega molts autors i autores de diferents gèneres literaris, majoritàriament dones i majoritàriament poesia. L'acte del Dia de la Poesia va comptar amb un públic ben nombrós.
I tot just ara, a la primavera, se celebra l'any nou Bahai. Amb l'arribada de la primavera, la comunitat celebra el seu any nou i enguany membres de les comunitats del Penedès i el Garraf s'han reunit a Comarruga per compartir aquesta festivitat. Es tracta d'una religió moderna que defensa valors universals com el respecte per la ciència, la igualtat entre homes i dones i la inclusió social.
són membres de la comunitat Bahai del Penedès i del Garraf i estan de celebració. Es tracta del seu any nou, una festivitat que per ells té una relació molt especial amb l'equinoci de primavera, quan la natura desperta i es renova de nou marcant l'inici d'una nova estació. Són temps de renovació i un reflex de l'equilibri entre els cicles de la natura i les oportunitats que ens ofereix la vida per començar de nou.
És com si haguessis fet una transformació espiritual, no? O sigui, de dir, bueno, torno a començar, torno a reviure, torno a tindre el compromís, no? Una mica és això, és el mateix que la natura. La natura, cada primavera, surten les plantes floreixen, va, surt tot això, doncs és una mica similar. I sempre enfocat des del punt de vista festiu.
Ara celebren l'arribada de l'any 182 de l'era Bahai, i és que es tracta d'una religió relativament nova, que compta amb uns 8 milions de seguidors arreu del món. A Catalunya, la comunitat Bahai està formada per aproximadament un miler de persones, que representa una cinquena part del total de les 1.200 comunitats que es troben al territori espanyol. Un dels seus valors més destacats és la seva adhesió a principis universals de l'era moderna, com el respecte per la ciència, la igualtat entre homes i dones i la inclusió social.
Són comunitats integradores perquè tenim persones de totes les races, de tots els orígens i de tots els idiomes que ens puguem imaginar. Som una comunitat inclusiva. Un dels principis de la fe Bahai és que la religió ha d'anar d'acord amb la ciència. O sigui, si la ciència ha aprovat alguna cosa, la religió no hi ha d'anar en contra. O la igualtat de l'home i la dona. És importantíssim.
Malgrat els seus principis vinculats amb el pacifisme i la no violència, els Bahai són una de les comunitats més perseguides arreu del món, especialment a l'Iran, país on va néixer aquesta religió. Allà els seus seguidors, especialment les dones, segueixen patint discriminació i violència de manera sistemàtica.
L'obra Un matrimoni de Boston va omplir dissabte el Teatre Àngel Guimerà, coincidint amb el dia de la campanya Cap Butaca. Avui el públic va gaudir veient una acció de tres grans actrius de l'escena catalana, Emma Vilarasau, Marta Marco i Emma Arquillué.
El Teatre Àngel Guimerà es va omplir de gom a gom el passat dissabte amb motiu de la representació de l'obra Un matrimoni de Boston. La peça teatral, escrita per David Mamet, és un dels grans clàssics del teatre contemporani i ha arribat a l'escenari vendrellent gràcies a una producció de la Villarroel i un nou teatre a l'Est, precedida d'un gran èxit allà on s'ha interpretat. El muntatge, dirigit per Joan Sallent, compta amb un repartiment de luxe amb les actrius Emma Vilarasau, Marta Marco i Emma Arquillué. L'obra explica la història de dues dones que viuen juntes a principis del segle XX. El text és ple de dobles sentits, humor, conflictes, compromisos i reconciliacions. La representació de dissabte al Vendrell va coincidir amb la jornada teatral Cap Butaca Buida i, efectivament, totes les localitats del Teatre Àngel Guimerà estaven exaurides des de fa dies.
Repassem altres qüestions en caràcter de comarca, perquè l'Ajuntament de Calafell invertirà 1,9 milions d'euros en la fase final de la renovació del barri de Rodríguez Pita, al nucli de Segur. Les obres començaran d'aquí uns dies i duraran 8 mesos. El projecte preveu remodelar els carrers que encara no s'han fet després de les actuacions dels darrers anys, una l'any 2010 i l'altra el 2022. En concret, s'intervindrà la zona delimitada per la carretera de Barcelona, el carrer Baixador, el carrer Pisuerga i la plaça Lola Boronat. La remodelació es farà seguint la línia i la imatge de les anteriors actuacions als carrers del barri, però amb un tret bàsic, que és la renovació integral de la xarxa d'aigües. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha explicat que això evitarà fuites d'aigua i la corresponent pèrdua de cabal, i aquest és el motiu principal del pel qual la Diputació ha atorgat una subvenció de 250.000 euros. A més, es renovarà l'arbrat provinent d'intervencions antigues que no és adequat a la configuració dels carrers. Les obres, inevitablement, causaran afectacions als carrers. S'han intentat minimitzar al màxim dividint els treballs en dos trams, quan s'hi treballi no s'hi podrà circular en vehicle ni estacionar. En alguns períodes tampoc serà possible l'accés a alguns pàrquings privats. Els veïns tindran pas obert per accedir a peu a casa i el carrer Baixador, el que dona a l'estació, estarà obert en tot moment. I una part de l'aparcament d'aquest carrer, entre els carrers Xúquer i Segura, estarà destinat a la còpia de material i també a les casetes d'obra. I ja que som a Calafell, travessem la via, arribem a la platja i allí trobarem els dos primers nius de corriol camanegre d'enguany. Els nius estan protegits i s'espera que n'apareguin de nous els pròxims dies o com no també setmanes. Aquest dissabte han estat localitzats els dos primers nius de corriol camanegre d'enguany a les platges de Calafell. Hi ha altres parelles destacades que podrien començar a criar en breu al mateix àmbit geogràfic. Els nius, ara localitzats i que els puguin aparèixer els pròxims dies o setmanes, seran protegits, ja que es tracta d'una espècie amenaçada. Des de l'Ajuntament de Calafell es recorda a tothom que no es pot entrar a les zones de criança, que estan acotades i alhora també senyalitzades. I ja que estem fent repàs a l'actualitat informativa en àmbit de comarca, també hem de dir que és oberta la inscripció de parades per la Fira Modernista de l'Arboç. L'esdeveniment se celebrarà els dies 26 i 27 d'abril. Ja s'ha obert el termini, doncs, d'inscripció per les parades gestionades per empreses amb seu física al municipi de l'Arboç. Tots els interessats poden adreçar la seva inscripció o enviar un correu electrònic a la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de l'Arboç per inscriure's com a parada arbosenca. La inscripció a la Fira Modernista conclou el proper dia 22 d'abril a les 12 del matí. Els propers dies 26 i 27 d'abril, a la Vila de l'Arboç se celebrarà doncs aquesta Fira Modernista del Penedès, un esdeveniment de primer nivell, ple de novetats i que està plenament consolidat com una de les millors fires temàtiques de Catalunya. Amb el nom de la indumentària com a eix temàtic central dins del modernisme, les previsions per a aquesta edició són molt positives i s'espera reeditar el gran èxit tant de públic com organitzatiu obtingut en la darrera edició. La Fira Modernista del Penedès és una iniciativa de la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de l'Arboç.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 2-1 a la pista de l'Espanyol en un partit disputat aquest dissabte, on els jugadors de Toni Porta van pagar un mal inici de partit, on els locals s'avançaven amb dos gols, un de Pol Claramunt i un altre de Didac Llobet de falta directa. El 2-0 que es mantenia fins al descans, on poc abans, això sí, doncs, Ferretti va estar allà una bola al travesser que hauria pogut retallar una mica la diferència. A la segona part, els locals que tornen a sortir amb més empenta, però de nou també, doncs, en aquest cas, un pal de Josu Cerveny i també les aturades d'Arques van mantenir vius els roig i negres. I ja el tram final, un gol de Lluís Ferrer, doncs, va donar una mica d'esperances. De fet, el Vendrell que va buscar l'empat fins al final, fins i tot amb el 5-4, però veiem si repetia la història del partit de la primera volta, però en aquesta ocasió doncs, no va poder ser i finalment es va consumar la derrota. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, com deia, doncs el fet d'anar a remolc des de pràcticament l'inici, doncs després ja va costar més, no?
Sí, 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 la veritat és que al principi del partit no va estar gens bé. Quan vas a camp contrari, si no tens la intensitat i això que requereix, la veritat és que ens va costar molt, vam patir i ho vam pagar. Al final la segona part va estar molt millor, però ja no es va donar per remuntar el partit.
No sé si el fet, no?, de que ja doncs, la lluita per l'ascens doncs, ja està molt lluny, doncs també va fer que potser l'equip doncs, sortís menys tensionat del que tocaria, no?
Bueno, nosaltres durant la setmana havíem entrenat molt bé, la veritat és que l'equip estava responent, sempre ho dèiem, mentre les matemàtiques ho donessin seguiríem treballant i així ho farem, però bé, a vegades aquestes coses passen, surts amb una pista que tampoc anava molt bé, els jugadors no es sentien còmodes, entre una cosa i l'altra, davant d'un gran equip com l'Espanyol, la veritat és que no van sortir com tocava i això, evidentment, ho hem de corregir.
Un equip que, a més, doncs, aquesta temporada no ha pogut guanyar, no?, en cap dels tres partits, ni aquí ni allà, i sembla que és un equip que us té una mica la mida presa, no?, perquè també és un equip que costa de jugar, no?, que, doncs, aposta, doncs, això, per llançaments exteriors, defensar bé, aprofitar les errades, i és un equip que, doncs, aquest any, doncs, no hi ha hagut manera, eh?
Sí, els tres partits que hem jugat amb ells han estat molt equilibrats, al final hem decidit per detalls, és l'únic equip que ens va guanyar la pretemporada i després aquí a casa vam empatar crec 5-5 i la veritat és que bueno, un partit molt competit i doncs, hem de treballar més per si mai ens tornem a trobar guanyar-los, evidentment.
Ara doncs ja toca pensar el primer partit que serà aquest diumenge, en quart d'hora al migdia, a la pista del Tordera, que és un equip que, bé, doncs, també sembla que s'ha deixat anar una mica, que des que va aconseguir la permanència, doncs ja, diguem-ne que també, doncs, ha fluixat una mica, però bé, també és un equip que les últimes temporades ha costat molt, no? Que, doncs, també és un equip que també, doncs, costa de jugar-hi, i per tant, bé, doncs, un altre partit complicat, on aviam, doncs, si l'equip, doncs, pot reaccionar una mica, no?
Sí, un equip molt intens, una pista que es cerca realment amb el Vendrell, no sé on va saber, esperem canviar la dinàmica i tenim ganes de guanyar ja. És un equip que costa molt de jugar, també molt intens, jugadors molt joves que corren molt, acostumen a jugar tancats i sortir molt ràpid a la contra. Veurem, és un sistema de joc que no ens va massa bé, però intentarem portar els 3 punts i donar sobretot una bona imatge.
Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 2-1 a la pista de l'Espanyol, i ara, com diem, centrats en aquest nou desplaçament diumenge a 12:15 al migdia a la pista del Club Petit Tordera.
El temps amb Marc Rodero.
I repassem l'actualitat meteorològica d'un cap de setmana marcat encara per les precipitacions i una jornada que s'ha llevat prou assolellada, però que sembla que no vol lluir de valent el sol. Marc Rodero, bona tarda.
Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
Veiem que no acaba de fer net, no?
No, encara ens queden 48 hores d'aquesta inestabilitat, però sí que és cert que a partir de dimarts, o més aviat ja dimecres, dijous, divendres, sembla que arriba un període una miqueta més llarg d'estabilitat en què el sol serà el protagonista, o si més no, no estarem acompanyats de les precipitacions. Avui i demà encara no. Encara hi ha possibilitat que pugui caure alguns ruixats, bàsicament cap a les àrees interiors i de muntanya de la comarca, difícilment a la costa, tot i que, com diem sempre, no ho podem acabar de descartar. A hores d'ara tenim aquests cúmuls que creixen de forma mediocre, no acaben de desenvolupar-se del tot, per tant, de moment aquests no seran productes de pluja, però que a partir d'aquesta propera tarda i durant el vespre, doncs, poden arribar alguns ruixats febles en conjunt, majoritàriament a l'interior. No descartem que la desfeta d'alguns d'aquests pugui arribar, com diem, a la mateixa línia litoral. Avui les temperatures han quedat una miqueta més altes que les d'ahir, tot i així molt contingudes per l'època en la que ens trobem, i per demà repetirem la mateixa situació. Encara certa inestabilitat, encara un temps molt canviant, però ja serà l'últim. Tot i que, com diem, demà encara la situació vindrà marcada per aquesta inestabilitat, amb una pujada en les temperatures, a partir de dimecres sembla que la situació tendeix a normalitzar-se.
Doncs estarem amatents, aviam si finalment podem veure aquest sol de primavera i aquesta primavera comença a explotar, perquè evidentment amb l'aigua que ha arribat a caure l'explosió pot ser significativa, no?
Bueno, només hem de veure els camps com els tenim, eh? Aquests camps de cereals d'hivern els tenim ben alts, fan més d'un pam aquests sembrats, i això és una molt bona notícia. Feia molt temps que no veiem un 100% dels camps d'aquesta manera. De molts els que tenim a prop de casa nostra els veiem parcialment verds, en zones on quedava una miqueta més obades i es mantenia la humitat, però és que els veus avui i estan totalment de color verd. Per tant, és una molt bona notícia, és un reflexe de les beneficioses que han estat aquestes precipitacions.
Doncs a gaudir-ho. Marc, com sempre, gràcies per la crònica. Anem parlant conforme avanci la setmana en aquesta mateixa sintonia o en d'altres espais de Ràdio El Vendrell. Gràcies, que tinguis molt bona tarda.
Fins demà, bona tarda.
Doncs d'aquesta manera arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Recordin, cada dia dues, una de 2:15 a 2 fins a 2, l'altra de les 8 fins a 2:15 a 9. Més informació puntual amb xarxes socials, a X, a Instagram i també a Facebook, a la nostra pàgina web, a les 3 dobles de RTVVendrell.cat o a les notícies de la televisió local. Bona tarda.